Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVox i a l'Apple Podcast.
Pràcticament 7 minuts passen del punt de les 9 del matí. Us ho hem explicat en començar. Amnistia Internacional considera que amb la pandèmia hi ha hagut un important retrocés de drets. En el seu darrer informe posa damunt la taula que la llibertat d'expressió i el dret a la protesta segueixen amenaçats a l'estat espanyol. Amnistia posa com a exemples l'absència de la reforma de la llei Mordassa, però també l'aplicació del Codi Penal en casos com la condemna i l'entrada a presó de Pablo Hasél o l'ús excessiu de la força per part dels cossos de seguretat per dissoldre manifestacions. D'altra banda, denuncia la impunitat de l'Estat per resoldre la situació a les residències durant la pandèmia i la doble vara de mesurar amb els refugiats. Ho abordem tot plegat en els pròxims minuts conversant amb Dani Vilaró, que és responsable de comunicació d'Amnistia Internacional. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns al Cafè de la Ràdio.
Hola, bon dia, què tal?
Anirem pas per pas, hi ha molts aspectes a comentar. Comencem, si et sembla, per aquesta part, no? que expliqueu que en certa manera la pandèmia es confirma, no? que ha provocat un cert retrocés de drets, no?
Sí, nosaltres el que hem vist com a gran tendència mundial, global, és a dir, de tot el món, és que amb la pandèmia va haver-hi moltes promeses, és a dir, els dirigents polítics van prometre, vam veure cimeres com la cimera del G7 o la cimera del G20, on doncs, els dirigents polítics s'omplien la boca de polítiques per reconstruir millor, per aconseguir un món més just després de l'impacte de la pandèmia. I hem vist com no? Com al llarg de 2021 doncs, s'ha fet el contrari, és a dir, s'ha aprofundit en polítiques que han fet més greu la desigualtat, l'han fet més arrelada i han agreujat l'impacte de la pandèmia. És a dir, no només no hem sortit millor de la pandèmia, sinó que estem sortint pitjor de la pandèmia i tenim un món encara més desigual, un món més inestable, un món on es vulneren els drets humans en una situació anterior al 2020.
Aquí entenc que hi ha, com amb tot per desgràcia en aquest món, no? com una doble velocitat. No? Una cosa és el que ha passat als països amb situacions millors i l'altra cosa és la que ha passat als països més desafavorits. No? Entenc que aquí s'ha vist molt clar, no? també aquesta doble velocitat o aquestes desigualtats.
Sí, s'ha vist molt clar, per exemple, amb la qüestió bàsica de la vacunació. No? Hem vist un primer món que accedia ràpidament a nivells de vacunació mai vistos, no? de gairebé 70-80% de la població vacunada i en molt poc temps. I, per altra banda, hem vist com, per exemple, a l'Àfrica no s'ha arribat ni al 8% de la població vacunada. En aquests moments no hi ha ni el 8% de la població vacunada i si mirem els països amb ingressos més baixos, no arriba ni al 4%, no? I això davant d'uns beneficis exorbitants de les empreses, no? de les grans empreses farmacèutiques, com Pfizer, com BioNTech, com Moderna, que han tingut uns beneficis de més de 54.000 milions de dòlars i han subministrat ni el 2% de les seves vacunes a països d'ingressos baixos. Per tant, aquí sí que hi ha hagut aquesta doble velocitat, no? Però també aquí, en el que es considera el primer món, el món ric, també hem vist l'impacte d'anys de retallades, per exemple, i de desmantellament de la sanitat pública. I això també ha tingut un impacte en la pandèmia i també ha tingut un impacte en la població d'aquests països rics. No? Per tant, la pandèmia ha afectat a tots els nivells. És evident que els països que partien que tenien un punt de partida més estable, doncs ho han patit menys que els altres. No? Però la pandèmia ha afectat a tothom i ha afectat a tots els països i està impactant greument en els drets humans. No? I això és el que reflecteix l'informe d'Amnistia.
Aquest impacte en els drets humans en què es tradueix?
Bé, nosaltres parlem, per exemple, d'un món molt, molt més inestable. No? Ho veiem ara amb una guerra a Europa. No? Aquest patiment humà o tot el que ha anat associat a la pandèmia també ha desestabilitzat, en certa manera, el món. No? Hi ha un fracàs de la comunitat global en termes de governança, de governabilitat del món. Els estats que ocupen posicions de poder, bàsicament parlem dels estats que tenen el seient permanent al Consell de Seguretat de les Nacions Unides, estan fracassant a l'hora d'afrontar una multiplicitat de conflictes arreu del món, no? Tenim el conflicte d'Ucraïna i ara és molt present i tots en parlem, però hi ha conflictes enquistats arreu del món, com el del Iemen, per exemple, que provoca una brutalitat de persones refugiades i de morts, i altres conflictes que fan pensar que no funciona això, no? I que no funciona la governabilitat del món. No tenim una manera clara ni eficaç d'afrontar els nombrosos reptes que en aquests moments està presentant un món en crisi. També tenim l'emergència climàtica, és a dir, tenim una sèrie de fronts de conflicte, no, podríem dir així, que no s'estan afrontant i això és el que ens preocupa, no? Veiem com els estats no tenen instruments, tenim una ONU ineficaç i veiem com hi ha una certa impotència per part dels països per gestionar un món absolutament en crisi, no? I a nosaltres ens agrada ser optimistes a vegades, no?, amb aquest informe anual, no? Cada any el fem i veiem també les parts bones, però realment la tendència aquest any és clarament negativa i és clarament de toc d'atenció a les autoritats, als governants del món, perquè tenim una crisi global força important, agreujada per la pandèmia, però que ja ve de lluny, no?
Ara has abordat també el tema dels conflictes i vull anar després. Segueixo encara amb la clau sanitària, me'n vaig a l'estat espanyol perquè, per exemple, una de les coses que poseu damunt la taula, no, és la vulneració de drets que s'ha produït a casa nostra amb el tema de les residències. De fet, crec recordar que fins i tot ja ho posàveu damunt la taula en el darrer informe, en el de l'any passat, no, que ja parlàvem d'aquesta incidència important, no, de la situació de les residències i de l'atenció sanitària a casa nostra. Aquest 2021 també s'ha vist.
Sí, aquesta ha estat la principal vulneració de drets humans a l'estat espanyol al llarg de 2021, no? La discriminació que van patir les persones grans que van rebre l'impacte, sobretot de la primera onada, a les residències i sobretot el que ens preocupa és la impunitat, no? És a dir, nosaltres hem vist com prop de 35.000 persones a tot l'estat van morir a les residències i no hi ha cap persona declarada responsable per aquests fets. Han passat gairebé 2 anys i gairebé el 90% de les diligències d'investigació penal que ha engegat el Ministeri Fiscal, doncs, han estat arxivades. És a dir, el cas no s'ha portat ni als tribunals. I s'han anat tancant també, i això és el que ens preocupa més per la manca de voluntat política que denota, les poques comissions d'investigació obertes en alguns parlaments autonòmics, no? Com per exemple el Parlament català, no? Que va obrir una comissió d'investigació, després hi va haver les eleccions pel mig, es va tancar la comissió d'investigació i ara es parla d'un grup d'experts, bla, bla, però no és el mateix, no? Nosaltres hem enviat una petició a tots els grups polítics amb representació a l'estat espanyol, no? Estatals, autonòmics, per exigir que avancin en la investigació sobre els fets, no? Que no pot ser que 2 anys després de tot el que va passar a les residències no hi hagi ningú, tothom es renti les mans i no hi hagi cap mena d'assumpció de responsabilitats, no? Allà hi va haver vulneracions de drets humans. Nosaltres en vam detectar fins a 5 vulneracions de drets humans greus i ningú està responent per això. I això és molt greu. És molt greu perquè és el més greu que ha passat en drets humans a l'estat espanyol del que nosaltres hem detectat.
Per tant, aquesta situació concreta pel que fa a la pandèmia, no? Parlàvem de l'altre aspecte que apuntàvem, que és el tema de les vacunes, no? De com han actuat els països i com han actuat les empreses multinacionals, no? Com són les farmacèutiques, no? Hi va haver un compromís dels països del G7, del G20 i de la COP26 per fer un cert repartiment de vacunes que no s'ha complert i que sembla que ara ja tampoc està al focus mediàtic de què passa amb aquestes vacunes o què deixa de passar, no?
Exacte. I l'Organització Mundial de la Salut va establir, no, un seguit d'iniciatives, va reaccionar bé, va establir un seguit d'iniciatives per fomentar, doncs, l'intercanvi de tecnologia, impulsar tot aquest subministrament de vacunes, però és que des del minut zero les empreses farmacèutiques es van negar a aplicar les mesures que establia l'OMS, no? Malgrat saber que, evidentment, amb totes aquestes iniciatives, doncs, es podia salvar desenes de milers de vides arreu del planeta, no? Les grans farmacèutiques, i aquí hi ha un missatge molt clar de crítica a aquests grans conglomerats farmacèutics, van dur a terme una campanya molt agressiva contra propostes com, per exemple, l'exempció temporal de les patents, no? De tots els drets de propietat intel·lectual. I realment estats rics com el Regne Unit i també tot el bloc de la Unió Europea, diguem-ho clar, també l'estat espanyol, van bloquejar els intents d'eliminar tots aquests obstacles a la propietat intel·lectual per incrementar la producció de vacunes, compartir tecnologia, no?, amb iniciatives que es van posar en el marc de l'Organització Mundial del Comerç, com per exemple per països com l'Índia o Sud-àfrica, que van proposar eliminar temporalment aquestes patents. Doncs tot això no s'ha fet, no? I realment, doncs, per això parlem de traïció, no? I utilitzem aquesta paraula, i sabem que és una paraula dura, però parlem d'una traïció de les grans empreses que no han fet res, no?, per afavorir la recuperació de la pandèmia. Han posat per davant els seus beneficis empresarials per davant de les persones, no? I això em sembla una traïció, com diem, però em sembla molt greu, no?
Obro vies, eh? Parlàvem també d'aquesta situació de conflicte. Clar, el conflicte en si a Rússia entenc que no entra en aquest informe perquè és pròpiament de l'any 2022, però sí que serveix per entendre una tendència, no?, d'aquests conflictes armats que es van produint arreu del món, no?, i com reaccionem davant d'aquests conflictes armats, no?, que entenc que aquí també hi ha una reflexió de fons sobre com a societat i com a món com hem viscut uns conflictes i uns altres, no?
Sí. Bé, l'informe nosaltres l'informe el tanquem el 2021, és a dir, parla de l'any anterior, però evidentment no podem deixar de parlar del que ha passat a Ucraïna, no? Que és un exemple més d'aquesta tendència, no? D'aquesta inacció global a l'hora d'abordar aquests conflictes que es van multiplicant arreu del món i que el que fan és augmentar la inestabilitat del planeta, no? Sí, nosaltres parlem d'ineficàcia clara de la resposta internacional a totes aquestes crisis, no? I ja fa anys que parlem, algun informe anual anterior, no?, de fa 3-4 anys, ja parlàvem de la paràlisi del Consell de Seguretat de l'ONU, que ja és una cosa estructural i que no hi ha manera de refer, no?, de canviar, i que doncs no va actuar, per exemple, amb el que va passar a Myanmar, no?, que hi va haver un cop d'estat l'any passat amb una repressió brutal i que ja ningú parla de Myanmar, o, per exemple, les violacions de drets humans a l'Afganistan, no?, que vam veure doncs a partir de l'estiu amb la tornada al poder dels talibans, i ja ningú gairebé parla de l'Afganistan, i allà està havent-hi doncs aquesta vulneració massiva. O els crims de guerra a Síria. La guerra a Síria encara continua a un altre nivell, però encara continua, i hi ha uns crims de guerra que ningú aborda. Llavors, aquesta inacció és vergonyosa, no? Aquesta paràlisi continuada de tots els organismes multilaterals, no?, com l'ONU, i l'absència, sobretot, de rendició de comptes, és a dir, els estats que vulneren drets humans, que cometen crims de guerra, com estem veient, per exemple, ara amb Rússia a Ucraïna, doncs gaudeixen d'impunitat, no? Violen el dret internacional absolutament i no passa res, no? I no tenen cap conseqüència, ningú rendeix comptes, i això és una tendència, és un terreny abonat al desgovern del món, no? Perquè tothom veu que no passa res, no hi ha conseqüències, hi ha impunitat si vulneres el dret internacional o vulneres els drets humans, no? Clar, si es cau tot això, governar el món realment és molt complicat, no? I és la tendència clara que veiem, no?
Clar, en aquest sentit no sé com es pot abordar aquesta situació des de... Per mi hi ha dues visions, no? Aquesta que parlàvem ara de què ha fet el món, no?, per aturar una guerra, que és evident que no ho ha aconseguit, i l'altra, com ha reaccionat el món un cop ha passat aquesta guerra, sobretot a l'atenció de les persones refugiades, no? Veient el que ha passat a Ucraïna, s'entén el que ha passat en d'altres conflictes?
Sí, perquè és un exemple molt clar, no? Per exemple, amb el que dèiem ara de persones refugiades, doncs hem vist una onada de solidaritat important a Europa cap a les persones ucraïneses que han marxat, no? Realment l'èxode ha sigut brutal en poc més d'un mes, de milions de persones, però en canvi això ha posat sobre la taula com hem fet l'abordatge, diguem, de tota la qüestió migratòria i de refugi els últims anys a Europa. Perquè, clar, ara de seguida hem vist que s'han desplegat unes polítiques, que s'ha fet una acollida, doncs, ben, certament digna a les persones que han fugit d'Ucraïna, però això ha posat clarament de relleu el contrast amb tot el que hem anat fent els últims anys a la Unió Europea, no? De tancar totalment les portes a persones que fugien de conflictes greus com l'Afganistan, com Síria, com dels països subsaharians amb situacions de violència, de persecució. Això també ha mostrat clarament que el món pot fer més, que el món pot fer-ho d'una altra manera, no? Perquè si ho hem fet ara en 4 dies amb Ucraïna, per què no ho fèiem abans amb tota la resta de conflictes, no? Perquè ara sí que podem acollir 4 milions de persones en menys d'un mes a la Unió Europea i abans ens escandalitzàvem o dèiem que era una amenaça o tots aquests discursos contraris a al refugi de la immigració per 200.000, 300.000, 400.000 persones que arribaven a les fronteres d'Europa, no? Això posa de relleu doncs, la hipocresia també d'Europa i del món ric a l'hora d'abordar les crisis globals, no? Quan la tenim a la porta de casa, llavors sí que reaccionem. Quan ens ve de fora, ens posem fins i tot agressius, no? I fem una política de fronteres absolutament contrària als drets humans. Jo crec que això posa de relleu que hi ha una altra manera de fer les coses, que hi ha una altra manera de governar el món. I això, doncs, hauria de fer reflexionar a molts d'aquests governants que no estan fent la seva feina.
I en aquest sentit, és a dir, l'actitud que s'està tenint ara amb les persones doncs, que fugen d'Ucraïna, amb aquests refugiats ucraïnesos, està respectant els seus drets humans?
A grans trets sí, a grans trets sí, perquè el que s'està fent és, bé, tothom que fuig de la guerra, en principi, s'ha fet una directiva de protecció temporal a la Unió Europea que permet que tothom que fuig d'Ucraïna, ara farem el matís, però que tothom que fuig d'Ucraïna pugui ser acollit a Europa, no? I pugui disposar de permís, diguem, o sigui, possibilitat de regular els seus papers, no? Cosa que en altres conflictes no veiem. Sí que és cert que s'ha vulnerat, per exemple, era gent que havia de tenir passaport ucraïnès, és a dir, havien de ser ucraïnesos, en canvi la gent estrangera que estava a Ucraïna, doncs ja hem detectat algun problema a la frontera, no? D'estudiants, per exemple, africans o asiàtics que estaven a Ucraïna i que no se'ls ha deixat accedir tan ràpidament a aquesta política de refugi que s'ha fet, per exemple, a Polònia. Però sí que entenem que sí que a grans trets s'han respectat els drets humans d'aquestes persones, no? Però insisteixo, això posa el contrast molt fort amb tot el que hem fet fins ara, no? Era fals, i nosaltres ho estàvem repetint així, no? Era falsa la idea que Europa no podia acollir perquè venen molts, perquè no tenim capacitat, era fals, no? I això el conflicte ucraïnès ho ha posat de relleu absolutament d'una manera molt clara, no? Perquè en menys d'un mes hem acollit a 4 milions de persones refugiades, 4 milions de persones refugiades, no? Que és el 10% de la població d'Ucraïna, de Polònia, no? Llavors, clar, aquí clarament es mostra que podem fer les coses d'una altra manera, no? I és la idea que a nosaltres ens agrada insistir, no? D'aquest canvi, diguem, d'aquest clic que haurien de fer els governants per gestionar d'una altra manera conflictes que si no, doncs, acaben enverinant tot el món, no?
Tornem a l'estat espanyol, parlant d'aquestes vulneracions de drets, hem apuntat el que ha passat a les residències, no? Però l'informe ara apunteu d'altres, no? De vulneracions que estan succeint.
Sí, sobretot el tema de la llibertat d'expressió, no? Ja fa anys, fa més de 6-7 anys que estem alertant d'una deriva de restricció de la llibertat d'expressió a l'estat espanyol, no? Es va armar tot un paquet legislatiu que bàsicament representava per una banda la llei Mordassa i per l'altra tota la reforma del Codi Penal amb delictes vinculats al terrorisme, no? Amb l'enaltiment del terrorisme, etc., que han provocat una situació complexa de no respecte a la llibertat d'expressió a l'estat espanyol, no? Amb la llei Mordassa ho hem vist, de restriccions a la llibertat d'expressió, de manifestació. Hi ha hagut molts problemes amb les manifestacions, hi ha hagut problemes, per exemple, en accions de desnonament, etc., amb multes, no?, cap a gent que s'està manifestant. Però, per altra banda, també hem vist doncs, un raper entrant, Pablo Hasél, entrant a la presó per unes lletres. Hem vist doncs, Valtònyc havent de marxar del país també perquè ha estat condemnat per delictes similars. Vam veure tot el cas de Jordi Sànchez i de Jordi Cuixart, no?, que eren dos activistes socials que van ser condemnats pel que nosaltres enteníem que només era un exercici del dret a la seva llibertat de manifestació. I tot això costa molt de desmuntar, no? I ho estem veient clarament. El PSOE governa, el PSOE va dir que es carregaria la llei Mordassa quan arribés al poder. Ja fa uns anys que governa i no hi ha manera de reformar aquesta llei mordassa que vulnera drets, no? I això ens preocupa perquè realment fins que no comencem a desarmar tot aquest muntatge legislatiu, doncs seguirem tenint encara aquests problemes de llibertat d'expressió a l'estat espanyol. Encara els tenim, no? I això també és una cosa que pensem des d'Amnistia Internacional que s'ha d'afrontar ja, no? Que és urgent fer-ho.
Què fan? O sigui, què proposa Amnistia Internacional? És a dir, amb aquesta diagnosi, no, de la situació global, què s'hauria de fer? De quina manera es podria revertir tota aquesta situació? Perquè quan estiguem parlant, no sé si de l'informe del 2022 o del 2023, no, puguem parlar ja d'una situació millor pel que fa als drets de les persones arreu del món.
Bé, nosaltres sempre fem una crida a l'activisme, no? Pensem que també hem vist bons exemples de gent que ha sortit al carrer, de gent de moviments populars, de gent que surt al carrer a manifestar-se, ho hem vist a Colòmbia, ho hem vist a altres països, per defensar-nos justament d'aquests abusos que fan els governs, no? I sobretot hem vist molta gent també sortint al carrer per lluitar contra qualsevol intent de fer callar aquestes veus dissidents, no? És a dir, la gent té molt clar el concepte de la llibertat d'expressió que s'ha de defensar al carrer, no? I llavors nosaltres pensem que això és important, no? Respectar el dret a la protesta i, per tant, demanem a la gent que no deixi el carrer, és a dir, que apreti els governs i que segueixi defensant els seus drets, no? L'exercici de drets doncs s'aconsegueix defensant-los, no? I això ho tenim molt clar des d'Amnistia Internacional, que som una organització que ens definim com una organització d'activistes, i per tant també veiem això, no? Que el món, davant de tot aquest panorama força desolador que estem parlant, també veiem una resposta civil, no? Una resposta de la societat. Llavors, l'única opció, pensem, doncs és que segueixi havent-hi carrer i que se segueixi pressionant els governs perquè finalment escoltin, no? Tot això que estem dient i treballin per una agenda respectuosa globalment amb els drets humans, no? No queda una altra que seguir pressionant fins que els governs s'adonin que així no podem seguir, no? Que aquesta tendència és absolutament destructora.
Doncs hem abordat, en detall aquest informe d'Amnistia Internacional que s'ha publicat en les últimes hores, doncs, analitzant la situació al món, també a l'estat espanyol al voltant, doncs, dels drets humans. Ho hem comentat amb el Dani Vilaró, responsable de comunicació d'Amnistia Internacional. Gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Que vagi molt bé.